Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Encetem nova setmana. Avui és dilluns 20 d'octubre del 25, un dia que comença amb el cel mig encapotat ara mateix i amb fortes ventades que, de fet, ens han estat acompanyant durant tot el cap de setmana. Aniol Puigvert, què diuen les temperatures? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Joel. Doncs temperatures altes. Ara mateix 4 graus a Vall de Núria. En tenim 13 a Ripoll, a Camprodon, també a Sant Pau de Segúries. 15 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Castellfollit. 16 a Montaut, a les Preses, Besalú i Girona. 17 graus a Banyoles i 19 a Figueres i a Roses.
Doncs anem al temps. Previsió, Dani Ramírez.
Comencem la setmana amb un front atlàntic que ja va tapar el cel al vespre amb alguna primera gotellada, però aquesta matinada ha plogut una mica més. Fins a 6 litres a Castell d'Aro, 2 litres a Cabanes, 2 a Roses, mig litre a Vic i Olot. La temperatura ha pujat notablement amb aquest vent de sud-oest fort. Un garbí important, ja veig. 90 km per hora a la zona de muntanya de Portbou, 80 per hora dalt del Montseny o també Ull de Ter, i la temperatura més baixa a muntanya, al Pirineu, 2 a Tos, a la Tosa, 4 a Ull de Ter, molt altes a cota baixa, 14 a Olost, 15 a Olot i a Vic, 11 a Puigcerdà i també a Das, 10 a Molló, 8 graus al Montseny, que ha plogut entre 7 i 10 litres per metre quadrat. Bé, pluja front matiner, aquest front atlàntic que ens escombra els últims 8 o 10 dies de llevantada. Per tant, això és un canvi important perquè aquesta setmana ens portarà sempre vents de oest-sud-oest, sobretot ponent, i això farà que pugi la temperatura. Si ahir arribàvem a 27 graus a Mollet de Peralada, 25 a Figueres i la Bisbal d'Empordà, avui també la temperatura serà suau o alta, malgrat els núvols i algun plogim que pugui caure encara, però bé, a la tarda sembla que hi hauria menys precipitació. Anirà passant aquesta pertorbació i s'obriran clarianes. Demà un dia variable, però amb més sol. No descartem al matí d'hora i també a la tarda algun ruixadet al Pirineu Oriental i al nord de l'Empordà, cap a l'Albera, i a la resta no hi ha de ploure. La temperatura es dispara per sobre d'aquests 25-27 graus. Pensem que la màxima pujada seria a meitat de setmana. Cap a dimecres i dijous poden pujar 5 o 7 graus. Podríem arribar als 28 de màxima i que no siguin més altes amb aquest vent de ponent, i ja els propers dies sense pluja, més sol i aquest ambient preestiuenc.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Títoles de la jornada. Avui obrim amb la crònica judicial perquè aquest matí continuarà l'audiència de Girona, el judici contra l'home acusat d'assassinar i agredir sexualment una jove a Can de Bànol. Divendres es va constituir el jurat popular i avui serà el torn dels testimonis. En les seves primeres declaracions, l'acusat va dir això.
Pero yo no sabía ni que estaba, que había fallecido ni nada, es que en ningún momento ni había sangre ni nada, como dicen que tuviera una hemorragia interna, puede ser, de algún golpe. Pero eso que había sangre, que me dijeron a mí que la autopsia había muerto desangrada, no había sangre en la habitación.
L'advocat de la defensa ha detallat que admetia l'assassinat perquè l'acusat sabia que havia comès un crim atroç pel qual mereix ser condemnat. Escoltarem tots els protagonistes. Gran participació a la Fira de Sant Lluc d'Olot, però sense la presència del bestiar.
Les restriccions de la Generalitat provocades per la dermatosi nodulant han convertit la Fira de Tardor per excel·lència en una mostra diferent. Una cinquantena d'artistes han participat a la Fira del Dibuix que, malgrat les dificultats, continua ben viva. Sant Lluc ha omplert de gent als carrers de la ciutat durant tot el cap de setmana.
Escoltem la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Canalies, explicant què han fet com a alternativa a la falta del bestiar.
I també comentar que de moment la valoració és molt positiva. Tant la gran part de comerços que ja ho tenen tota la retolació tal com correspon en aquest cas, i llavors els que realment els hi manca alguna d'aquestes situacions, llavors se'ls hi ofereix tots els serveis d'acompanyament per poder canviar tots aquests aspectes.
I mentrestant el Departament d'Agricultura ha intensificat la vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa a les comarques de Girona.
Un 60 equips veterinaris treballen per immunitzar tot el bestiar dels radis de producció de Castelló d'Empúries i Cassà de la Selva.
Els veterinaris reclamen ara l'obligatorietat de la vacuna contra la ràbia arreu de l'estat espanyol.
Segons el responsable de la clínica veterinària Olot, Jordi Joanola, és una mesura necessària per evitar possibles casos. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ja ha demanat a la Generalitat que faci obligatòria la vacuna de la ràbia en gossos, gats i furets, principals transmissors de la malaltia.
Jo crec que hauria de ser obligatòria a nivell d'estat espanyol i bàsicament perquè a Espanya estem a prop del continent africà, d'acord? I el continent africà és endèmic de ràbia. Pensem que el 90% de casos de ràbia es concentren al continent africà i continent asiàtic, d'acord? Nosaltres tenim Ceuta i Melilla, que estan al continent africà.
I atenció, un nou canvi arriba a tots els softwares de facturació. Es diu Verifactor. A partir d'ara, tots els programes que les empreses facin servir per fer factures portaran un codi QR per verificar la declaració per part de l'empresa de l'import en rebut. Escoltem a David Bartrina, que és precisament gestor administratiu.
El que plantegen és, a través dels programes de facturació que utilitzem, de fet, les empreses de software fins al mes de juliol van tenir temps d'adequar-se a aquesta nova normativa. I aleshores, què fa això? Doncs fa que el programa que tu tens, que tu utilitzaràs, el que venies utilitzant, si s'ha adaptat, que la majoria ho han fet, el que farà és que quan tu emetis la factura, si decideixes adherir-te al Verifactu, perquè aquest és un element molt important, hem dit que col·loquialment tothom parla de Verifactu.
S'ha analitzat 600 comerços d'Olot per saber com està, com utilitzen la llengua catalana en les seves retolacions i en les seves atencions al públic.
La majoria dels punts de millora són part de les retolacions exteriors dels locals, com poden ser noms concrets. Encara falta diagnosticar el 30% dels comerços, però ja s'ha iniciat la segona fase de la campanya, on s'ajudarà les botigues a fer aquest canvi cap a bon ús complet del català.
Escoltem la Susana Pagès, és la regidora de Llengua Catalana.
De tots els establiments, nosaltres tenim ja les primeres dades de que ens apunten de que és un percentatge molt alt, però tot i així volem que ho siguin tots. La nostra intenció és que totes les botigues, tots els comerços d'Olot tinguin totes les indicacions, tots els rètols, tot en català.
I les Llosses treballen la modernització de la seva xarxa d'aigua amb l'objectiu de garantir el subministrament a tots els punts del nucli i també els veïnats. Amb la digitalització de comptadors i la millora de subestacions, el consistori espera fer passes endavant.
Un dels tres eixos de treball venen subvencionats per l'ACA amb una partida de 260.000 euros. Aquestes actuacions tenen previst començar molt aviat.
Una, s'estan muntant uns col·laboradors perquè siguin més moderns. Dos, en el veïnat de Sovelles s'està fent una ampliació dels dipòsits, perquè allà hi havia un dipòsit molt petit. És a dir, fins a la primavera, que va començar a ploure fort, vam tenir moltes tensions perquè anaven molt justos d'aigues a Sovelles.
I ja que parlem d'aigua, després d'un període llarg de sequera a les nostres comarques, el que es preveia com una temporada boletaire excepcional, ara s'ha vist troncada. Què ha passat exactament, Aniol?
Doncs, Joel, no obstant, en pocs dies hauria de produir-se una aflorada i, si les condicions ho permeten, sortirien menys corcats.
Com ho veu el micòleg Enric Gràcia?
I així va començar. Va començar i ho van dir, em sembla molt correcte, i va començar donant molts bolets. Jo mateix també ho vaig dir, de moment sí, però ha vingut la sequera. Ha vingut a fer dies de sequera, ha vingut per altra banda vent, i per tant els bolets s'ha estroncat totalment. I aleshores només hi ha la solució de pujar molt amunt, que pràcticament 1.700 i 1.800 metres que ja no n'hi ha, pràcticament.
A més, us vista per les festes de Nadal, Creu Roja Ripoll ja ha engegat la campanya Cap Nen Sense Joguina.
L'entitat treballa amb infants vulnerables de 13 pobles de la comarca del Ripollès. La campanya es durà a terme durant aquests mesos i l'entrega dels lots es farà abans del Dia de Reis.
La coordinadora de Creu Roja Ripoll és Sílvia Gallarda.
És una campanya que porta molta feina i que si no la comences abans el temps se't menja, no? Llavors és una campanya que va destinada a tots els nens de les poblacions del nostre àmbit d'influència, que són 13 dins de la comarca, i llavors doncs, bueno, són nens que vindran derivats per serveis socials i que farem doncs, aquest lot de joguines, joguina sempre cooperativa, educativa, no sexista, no bèl·lica i per anar bé nova.
Pim pam pum foc, rep les ales a la cultura del 2025. L'entitat de Diables va començar als anys 80 i el premi vol reconèixer la seva implicació en la cultura popular de la ciutat.
El grup va inventar-se el correfoc de les festes d'altura, però també va participar en l'acte de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona, o va cremar la traca més llarga del món pel seu desè aniversari de 15 quilòmetres.
Escoltem precisament un dels membres del Pim pam pum foc, és en David Ávila.
Volem fer extensiu aquest reconeixement a totes les persones que durant aquests 40 anys ens han ajudat a poder tirar endavant, en la majoria dels casos col·laborant desinteressadament. En el disseny, la música, el vestuari, cedint material, idees, transport, suport tècnic, així com també totes les colles de Diables i altres grups en qui hem compartit carrer.
Quim Domena il·lustra 28 poemes de Foix en un llibre. Forma part d'un editorial de la Catalunya Nord, Edicions Paraules. Hem parlat amb ells.
Doncs hem parlat amb ells sobre com ha convergit les paraules i els dibuixos, i també amb un expert en Foix, com és el professor de literatura catalana jubilat, Pere Gómez.
Escoltem a Quim Domena.
El llibre és un recull de poemes que ell va publicar als anys 50, que es diu On he deixat les claus. que vaig triar justament aquest llibre perquè considero que és dels llibres que hi ha els poemes més interessants i els més coneguts, els que popularment la majoria de la gent coneix, els ha sentit. Hi ha molts cantants que han cantat poemes de J.B. Foix que d'alguna manera la gent els identifica amb aquests poemes.
Esports, tres pilotes al pal, un gol de penal en contra i una expulsió. L'Olot va sortir molt tocat del camp del Torrent, on va perdre injustament per 1-0.
L'equip de Roger Vidal va generar moltes ocasions de gol, però no en va transformar cap i va marxar cap a casa amb les mans buides. La falta d'efectivitat està passant factura. Només ha sumat un punt dels últims 9.
Estem tocats perquè hem fet moltes coses bé i crec que sortir amb 0 punts d'aquest camp és inexplicable. Farà exercici de buscar per què ha passat això, però és que en directe el que he vist m'agrada l'Olot, però no vull entrar en el discurs de que juguem bé i que perdem. No penso entrar-hi, i hem de buscar eines i recursos per intentar guanyar els partits.
Les coses tampoc li han anat bé a l'hoquei Olot. Estrena amarga de la temporada, resultat final 1-3. Els olotins no van mostrar la millor versió i van caure a la Josep Jou davant l'Alcobendas. Tot i avançar-se a l'inici del duel amb un gol de David Carles, els madrilenys van ser superiors a la segona meitat i van emportar-se els 3 punts. I avui també us parlarem de bàsquet, perquè us hem d'explicar que el sènior masculí de l'Eus Ripoll allarga el seu gran inici de temporada amb una nova victòria per 78-67 contra l'Hostal Ric, en un partit que ha començat amb una manca de ritme per part dels locals, però que a poc ha anat redirigint-se i imposant el seu ritme durant la resta de l'enfrontament. Escoltem l'entrenador dels locals, Didac Blasco.
Bueno, és un dels objectius que vam agafar amb el grup, que és intentar allargar al màxim el possible la ratxa positiva que portem. Algun dia s'acabarà, segur, i ho sabem, però l'hem de mantenir viva aquesta ratxa, i si pot ser, el màxim possible, i a veure quan dura.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972-27-51-12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei. A Integra creem oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat. Oferir informació, acompanyament i suport per a facilitar la inserció en empreses ordinàries, perquè tothom té dret a una feina digna i a construir un futur amb estabilitat. Donem suport al teu camí laboral. Integra. Persones en futur.
Vols donar una oportunitat de futur a joves de la Garrotxa en situació de vulnerabilitat? Des de la Fundació Impulsa, bequem i acompanyem joves amb dificultats socioeconòmiques perquè puguin estudiar un cicle de formació professional. Una aportació econòmica, un ordinador, referents, formació, experiència. La beca Impulsa és possible gràcies a la col·laboració d'empreses del territori i de l'àmbit públic que ens donen suport per tirar endavant el futur d'aquests joves. Suma't com a empresa a la Fundació Impulsa i ajuda'ns a construir un millor futur a la Garrotxa. Entra a fundacioimpulsa.org i col·labora o truca al 931 307 212 per més informació. Gràcies pel teu compromís.
Avui obrim el nostre informatiu a l'Audiència de Girona, perquè aquest matí continua a l'audiència el judici contra l'home acusat d'assassinar i agredir sexualment una jove a Can de Bànol. Divendres es va constituir el jurat popular i avui serà el torn dels testimonis. Els dies abans dels fets ha explicat a l'acusat que era la festa major de Can de Bànol i que van sortir tant junts com separats amb amics diversos dies, durant els quals van consumir diverses substàncies. Segons el seu relat, la nit del 20 al 21 de setembre van anar a casa, van discutir, van forcejar i quan es va despertar va veure que la noia, que tenia 21 anys, no es movia.
Pero yo no sabía ni que estaba, que había fallecido ni nada, y es que en ningún momento ni había sangre ni nada, como dicen, que tuviera una hemorragia interna, puede ser, de algún golpe, pero eso que había sangre, que me dijeron a mí que la autopsia había muerto desangrada, no había sangre en la habitación.
Vamos a ver, a ver las pruebas. Son...
No, no, que lo enseñen. Yo quiero ver que lo enseñen, que vean a ver. Porque golpes y sí, eso lo he hecho muy mal y eso no se tiene que hacer. Porque no se tiene que golpear nunca a una chica. Nunca. Pero yo de coger...
Pero tú no te acuerdas de todo lo que pasó de esa noche.
Todo no.
El fiscal Enrique Barata i l'acusació particular encapçalada pel lletrat Jordi Coma sostenen que el processat va actuar amb una perversitat extraordinària i va propinar una pallissa despiadada a la víctima.
Hey, agravante de género quiere decir que golpeó a la chica como acto de dominación, como una muestra de dominación y superioridad sobre ella, para dejarle bien claro que era el que mandaba, el que ella estaba sometida, es decir, una forma de humillarla, de someterla. Esto legalmente es lo que significa el agravante de género y se aplica a todos aquellos supuestos en que esa agresión tiene también, pues aparte de otras causas, otros razonamientos, tiene también un componente de que hay que ejercer esa dominación y esa humillarla, demostrar esa superioridad.
L'advocat de la defensa ha detallat que admetia l'assassinat perquè l'acusat sabia que havia comès un crim atroç pel qual mereix, ha dit, ser condemnat. Escoltem a Fernando Oriente.
Por eso, siguiendo las indicaciones de mi cliente, el escrito de calificación, yo creo que es la primera vez en mi vida profesional, que ya son unos cuantos años, en que solicito la condena de mi cliente. Pero los hechos son los que son y no pretendemos quitar hierro a los mismos. Estamos hablando de un delito, de unos delitos tremendos, atroces, de un daño que escapa más allá de nuestra comprensión racional, incluso vamos, o sea, que és digno de una pel·lícula de terror.
El judici per uns fets que es van produir, recordem-ho, el setembre del 2022, se'ns reprendrà aquest matí amb la declaració dels testimonis.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Gran participació a la Fira de Sant Lluc d'Olot, però sense bestiar. Les restriccions de la Generalitat provocades per la dermatosi nodular han convertit la Fira de Tardor per excel·lència en una mostra diferent. Una cinquantena d'artistes han participat a la Fira del Dibuix, que malgrat les dificultats continua ben viva. Sant Lluc ha omplert de gent als carrers de la ciutat durant tot el cap de setmana, Aniol.
Milers de persones s'han passejat pels carrers d'Olot durant tot el cap de setmana en motiu de la Fira de Sant Lluc. La fira multisectorial, el mercat extraordinari i les mostres concretes com la del disc o les parades de productes de quilòmetre zero han estat els grans atractius de la mostra de Tardor d'Olot. Hi ha hagut, però, un gran absent, la fira ramadera afectada per la crisi de la dermatosi nodular. El bestiar no hi ha sigut present, però s'han organitzat activitats alternatives, com explica la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies.
I també comentar que de moment la valoració és molt positiva. Tant la gran part de comerços que ja ho tenen tota la retolació tal com correspon en aquest cas, i llavors els que realment els hi manca alguna d'aquestes situacions, llavors se'ls hi ofereix tots els serveis d'acompanyament per poder canviar tots aquests aspectes.
Els productors de quilòmetre zero reconeixen que la Fira de Sant Lluc no és el mateix sense el bestiar. El productor i pastor d'ovelles i cabres, Marc August Muntanya, diu que enguany la fira ha sigut diferent.
Clar, la fira és una mica diferent perquè és una fira que és eminentment ramadera, és una fira molt antiga i que el pilar fonamental, o un dels pilars fonamentals és el bestiar, és la fira ramadera, i llavors aquest any que no hi hagi bestiar, bueno, fa que sigui tot una mica diferent, una mica més estrany.
La Fira del Dibuix ha estat l'altre gran atractiu de Sant Lluc. La mostra ha arribat enguany al seu 70è aniversari. Ho ha fet amb una cinquantena de participants, lluny dels 200 anys d'enrere. Tot i les dificultats, el director del patronat organitzador, Marian Baireda, en fa una bona valoració.
Una cinquantena de participants. Estem molt contents. Evidentment, com totes les fires, ens està costant. No és que anem a tot gas, però sí que estem molt contents de mantenir aquesta xifra durant fa molts anys. I esperem que mica en mica doncs anem remuntant. També hi ha un canvi generacional, tenim pintors que ens venen de tot Catalunya, de Catalunya Nord.
A la Fira de Sant Lluc també hi està present la Fira de Vehicles d'Ocasió, el Mercat de Col·leccionisme i Andròmines, tot d'activitats que han omplert els carrers de la capital garrotxina durant tot el cap de setmana.
El Departament d'Agricultura ha intensificat la vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa a les nostres comarques. Uns 60 equips veterinaris treballen per immunitzar tot el bestiar dels radis de protecció, ja no només de Castelló d'Empúries, sinó també ara de la zona de Cassà de la Selva.
Després que aquest dijous es confirmés un nou cas de dermatosi nodular a Cassà de la Selva que obliga a modificar el radi inicial d'actuació, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha intensificat aquest dissabte les tasques de vacunació. Uns 60 equips de veterinaris estan desplegats a la demarcació per vacunar amb la màxima rapidesa els animals de les explotacions afectades. El conseller Ordeig diu que han intensificat la vacunació.
S'està vacunant des d'avui mateix el nou radi, el focus de Cassà de la Selva cap a fora, i també es continua en el radi anterior de l'Alt Empordà. Afegim amb aquest nou radi amb aquests nous positius i també, com saben, amb el positiu de França, afegim, teníem 90.000 caps de bestiar afectats, en aquests moments hi haurà 40.000 més, per tant estem parlant d'un volum total. Hem de fer una vacunació de 130.000 caps de bestiar, d'acord? I per tant, de vaca de llet, de vaca de carn.
I recordem que la Garrotxa està dintre d'aquest radi de protecció. I atenció, perquè ara els veterinaris també reclamen l'obligatorietat de la vacuna contra la ràbia arreu de l'estat espanyol.
Segons el responsable de la clínica veterinària Olot, Jordi Joanola, és una mesura necessària per evitar possibles casos. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ja ha demanat a la Generalitat que faci obligatòria la vacuna de la ràbia en gossos, gats i fures, principals transmissors de la malaltia.
Roger Isern.
Catalunya actualment està lliure de ràbia endèmica terrestre. No s'han detectat casos des del 1978, excepte un cas en un gos el 2013, importat d'un país endèmic. Durant els darrers anys s'han dut a terme campanyes destinades a la vacunació d'animals domèstics enfront d'aquesta malaltia per evitar-ne la infecció i, conseqüentment, la transmissió humana. Segons dades del Departament de Salut, des de l'1 de gener fins al 29 de juliol s'han registrat a Catalunya 88 mossegades o esgarrapades per part d'animals, 38 de gossos i 22 de ratpenats, en línia amb les notificacions d'anys anteriors. Aquests atacs es produeixen majoritàriament per gossos i ratpenats. La resta són de gats, rates, mascotes exòtiques i altres animals salvatges. El responsable de la clínica veterinària Olot és Jordi Joanol.
Jo crec que hauria de ser obligatòria a nivell d'estat espanyol i bàsicament, per què? Perquè Espanya estem a prop del continent africà, d'acord? I el continent africà és endèmic de ràbia. Pensem que el 90% de casos de ràbia es concentren al continent africà i continent asiàtic, d'acord? Nosaltres tenim Ceuta i Melilla, que estan al continent africà.
Aquest virus es transmet habitualment per la saliva d'animals infectats a través de mossegades, esgarrapades o llepades sobre ferides obertes o mucoses. Joanola posa un exemple de com es pot transmetre la malaltia i és degut al constant moviment de persones que hi ha arreu del món. Destaca el cas d'Ucraïna.
Pensem que en aquests anys el món s'ha globalitzat totalment, és a dir, la gent es mou d'aquí, se'n va a Tailàndia, i no només se'n va a Tailàndia, sinó se'n va amb el seu gos, diguem-ho així, amb la qual cosa hi ha una mobilitat d'animals i de persones molt gran, d'acord? Això, vulguis, no és un risc, i tampoc hem d'anar molt lluny ni res amb l'exemple d'Ucraïna, d'acord? Quan hi va haver la guerra, es van obrir fronteres de forma unitària, però clar, van passar propietaris i els seus animals de companyia, i pensem que Ucraïna és un país endèmic de ràbia, d'acord? Allà hi ha ràbia.
Cada any es reporten a la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya més d'un centenar d'agressions a persones per part d'animals.
És un quart i mig de nou. Atenció, perquè arriba un nou canvi a tots els softwares de facturació. Es diu Verifacto. A partir d'ara, tots els programes que les empreses facin servir per fer factures portaran un codi QR per verificar la declaració per part de l'empresa de l'import rebut. Marc Roura, més detalls.
Totes les botigues que facin servir un programa per a fer factura dels seus cobraments portaran implementat un codi QR per a verificar si l'import rebut del pagament està declarat o no. Aquesta verificació s'anomena Verifacto i el codi QR que implementa s'instal·larà de manera automàtica dins el programa de facturació que l'empresa utilitzi. David Bertrina Portell és gestor administratiu.
El que plantegen és a través dels programes de facturació que utilitzem. De fet, les empreses de software fins al mes de juliol van tenir temps d'adequar-se a aquesta nova normativa. I aleshores què fa? Això doncs fa que el programa que tu tens, que tu utilitzaràs, el que venies utilitzant, si s'ha adaptat, que la majoria ho han fet, el que farà és que quan tu emetis la factura Si decideixes adherir-te al Verifacto, perquè aquest és un element molt important, hem dit que col·loquialment tothom parla de Verifacto, però hem de tenir molt clar que el reglament que ho regula estableix que cadascú podrà decidir si aquest Verifacto el vols enviar, si la factura la vols enviar a Hisenda o no.
L'única diferència és el missatge que es mostra al ciutadà quan fa la verificació. En el cas que s'hi es declari, el programa donarà aquesta informació i el cas que no es faci, el programa també ho farà saber a qui ho vulgui verificar. Aquest codi QR no existirà ni serà obligatori per a totes les empreses.
Aquest és l'element essencial, aquesta dualitat que la gent escollirà. Tu pots fer la teva factura i si ho decideixes no enviar-la a Hisenda. Vol dir que no hi haurà la verificació per part d'Hisenda, però la factura serà completament legal. El que sí que és important saber és que cada factura que emetrem a partir d'ara hi portarà un codi QR que a través d'un simple lector d'un mòbil el possible usuari o client podrà comprovar si aquella factura ha estat verificada o no per Hisenda.
A partir d'ara, tots els programes que portin implementat el Verifacto, més enllà de si l'empresa hi ha estat adherida o no, deixaran una empremta digital quan es faci factura.
L'empresari o professional que faci una factura no la podrà modificar. M'explico. Quan tu envies la darrera factura que tu fas a Hisenda o no, si tu decideixes no enviar-la a Hisenda, però sí, subjecte a les obligacions que se li estableix al teu programa, el que passa és que queda com un registre tancat, queda com una empremta digital que no et permet modificar factures anteriors. Amb la qual cosa, i aquí és on crec que la gent ha de tenir molt clar el gran canvi, no ens permetrà ni ometre, ni l'omissió, ni l'alteració de cap factura feta amb anterioritat.
Amb el Verifacto es pretén portar un control més exhaustiu de la facturació per part de les empreses i es pretén evitar el frau fiscal.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Electricitat Mas celebra 100 anys al vostre costat. Des de 1925 hem estat a Olot, il·luminant llars i empreses, realitzant projectes amb dedicació i confiança, adaptant-nos sempre al pas del temps per oferir-vos instal·lacions, manteniment i automatitzacions amb la tecnologia més avançada, sempre amb un tracte proper. 100 anys de llum a la Garrotxa. Electricitat Mas. Passat, present i futur.
Autoelèctric Haisa. La nostra marca ho diu tot. Qualitat. Cotxe, sigui quin sigui el teu model, servei el que tu et mereixes. Electrònica i mecànica de l'automòbil. Reparació, lloguer i venda de màquines electroportàtils. Autoelèctric Haisa. Ens diferenciem en el servei. Autoelèctric Haisa. A la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. Demana cita prèvia a la nostra web haisa.cat o truca al 972 26 15 30.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Calamric, les galetes que són bones. Calamric, per menjar qualsevol hora.
Per berenar.
Per postres.
Pels esportistes.
Galetes Calamric, per a totes les ocasions. Galetes Cal Enric, Castellfollit de la Roca, Girona.
Et sona aquest soroll? És el so del teu nou cotxe elèctric. No saps com recarregar-lo a casa o et fa por fer-ho per la despesa del punt de càrrega? Som la teva solució. Som Figueres Fills. Demana'ns informació i et farem la instal·lació a mida pel teu cotxe. Figueres Fills, a la plaça Manel Marcillo 6 d'Olot, al 972-2700-31 i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills, il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys. vols el millor consell i material per les teves aventures, caminades, curses, trails, ultres i maratons? Vine a l'Esportiu de Torelló i trobaràs equipament de muntanya, running i natació. Roba, calçat, GPS, frontals i nutrició. Mauten 226, Santa Madre, Good, calçat de les marques Hoka, New Balance, Brooks, Saucony, Asics i l'Esportiva. T'assessorem i et guiem perquè cada elecció sigui un encert. Segueix-nos al nostre Instagram per estar al dia de totes les novetats i consells. L'Esportiu Torelló. Corre, neda, camina, mou-te.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, són 8:45. Aquest matí continuarà l'audiència de Girona el judici contra l'home acusat d'assassinar i agredir sexualment una jove a Can de Bànol al setembre de l'any 2022. Divendres es va constituir el jurat popular i avui serà el torn dels testimonis. En la seva intervenció, l'acusat ha dit que no recorda els fets.
Pero yo no sabía ni que que había fallecido ni nada, es que en ningún momento ni había sangre ni nada, como dicen, que tuviera una hemorragia interna, puede ser, de algún golpe, pero eso que había sangre, que me dijeron a mí que la autopsia había muerto desangrada, no había sangre en la habitación.
Vamos a ver las pruebas.
Que lo enseñen, yo quiero ver que lo enseñen, que vean a ver. Porque golpes, sí, eso lo he hecho muy mal y eso no se tiene que hacer. Porque no se tiene que golpear nunca a una chica, nunca. Pero yo de coger...
Pero tú no te acuerdas de todo lo que pasó desde esa noche.
Todo no.
Déu-n'hi-do. Canviem de qüestió. Gran participació a la Fira de Sant Lluc, però sense bestiar. Les restriccions de la Generalitat provocades per la dermatosi nodular han convertit la Fira de Tardor per excel·lència en una mostra diferent. Escoltem la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Canalies, explicant què s'ha previst com a alternativa a la falta dels animals.
El que ens ha condicionat també el departament, hem hagut de treure el bestiar, tot i això ho hem reorganitzat amb tota una tipologia d'activitats, sobretot que posés molt en valor el sector ramader. Totes les activitats que s'han reorganitzat i el que anem oferint és tot estar relacionat amb la ramaderia, o sigui, pintem cares d'animals, es passa tot un dia a pagès, fem contes, concerts, i tot està relacionat per posar molt en valor, evidentment, el sector de la ramaderia, en aquest cas.
Una cinquantena d'artistes han participat a la Fira del Dibuix, que malgrat les dificultats continua ben viva. Sant Lluc ha omplert de gent als carrers de la ciutat durant tot el cap de setmana. I atenció, perquè els veterinaris reclamen l'obligatorietat ara de la vacuna contra la ràbia arreu de l'estat.
Segons el responsable de la clínica veterinària Olot, Jordi Joanola, és una mesura necessària per evitar possibles casos. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ja ha demanat a la Generalitat que faci obligatòria la vacuna de la ràbia en gossos, gats i fures, principals transmissors de la malaltia.
Jo crec que hauria de ser obligatòria a nivell d'estat espanyol i bàsicament, per què? Perquè Espanya estem a prop del continent africà, d'acord? I el continent africà és endèmic de ràbia. Pensem que el 90% de casos de ràbia es concentren al continent africà i continent asiàtic, d'acord? Nosaltres tenim Ceuta i Melilla, que estan al continent africà.
Atenció, un nou canvi arriba a tots els softwares de facturació. Es diu Verifactor.
A partir d'ara, tots els programes que les empreses facin servir per fer factura portaran un codi QR per a verificar la declaració per part de l'empresa de l'import rebut.
Escoltem el gestor administratiu, David Bertrina.
El que plantegen és a través dels programes de facturació que utilitzem. De fet, les empreses de software fins al mes de juliol van tenir temps d'adequar-se a aquesta nova normativa. I aleshores, què fa? Això doncs fa que el programa que tu tens, que tu utilitzaràs, el que venies utilitzant, si s'ha adaptat, que la majoria ho han fet, el que farà és que quan tu emetis la factura, si decideixes adherir-te al Verifactu, perquè aquest és un element molt important, hem dit que col·loquialment tothom parla de Verifactu.
I l'Ajuntament d'Olot, de la seva banda, ha analitzat l'ús de la llengua catalana a més de mig miler de comerços de la ciutat.
Retolacions exteriors incorrectes o atenció al client en castellà són alguns dels aspectes que, segons el consistori, s'hauran de millorar. Ara ha començat la segona fase de la campanya, que consistirà en ajudar a dur a terme aquestes millores quan encara falta avaluar el 30% dels comerços.
Escoltem la Susana Pagès, és la regidora de la llengua catalana.
De
tots els establiments. Nosaltres tenim ja les primeres dades de que ens apunten de que és un percentatge molt alt, però tot i així volem que ho siguin tots. La nostra intenció és que totes les botigues, tots els comerços d'Olot tinguin totes les indicacions, tots els rètols, tot en català.
8:34, les Llosses treballen la modernització de la seva xarxa d'aigua amb l'objectiu de garantir el subministrament a tots els punts del nucli i també dels veïnats.
Amb la digitalització de comptadors i la millora de subestacions, el consistori espera fer passes endavant. Un dels tres eixos de treball venen subvencionats per l'ACA amb una partida de 260.000 euros. Aquestes actuacions tenen previst començar molt aviat.
Una, s'estan muntant uns col·laboradors perquè siguin més moderns. Dos, en el veïnat de Sovelles s'està fent una ampliació dels dipòsits, perquè allà hi havia un dipòsit molt petit. És a dir, fins a la primavera, que va començar a ploure fort, vam tenir moltes tensions perquè anaven molt justos d'aigües a Sovelles.
Després d'un període llarg de sequera a les nostres muntanyes, el que es preveia com una temporada boletaire excepcional, ara s'ha vist truncada.
No obstant, en pocs dies hauria de produir-se una florada i si les condicions ho permeten, sortirien menys cruscats.
Escoltem el micòleg Enric Gràcia.
I així va començar. Va començar i ho van dir, em sembla molt correcte, i va començar donant molts bolets. Jo mateix també ho vaig dir, de moment sí, però ha vingut la sequera. Ha vingut a fer dies de sequera, ha vingut a, per altra banda, vent, i per tant els bolets s'ha estroncat totalment. I aleshores només hi ha la solució de pujar molt amunt, que pràcticament 1.700 i 1.800 metres que ja no n'hi ha, pràcticament.
A mesos vista per les festes de Nadal, Creu Roja de Ripoll ja ha engegat la campanya Cap Nen Sense Joguina.
L'entitat treballa amb infants vulnerables de 13 pobles de la comarca. La campanya es durà a terme durant aquests mesos i l'entrega dels lots es farà abans del Dia de Reis.
La Sílvia Gallard és coordinadora de Creu Roja de Ripoll.
És una campanya que porta molta feina i que si no la comences abans el temps se't menja, no? Llavors és una campanya que va destinada a tots els nens de les poblacions del nostre àmbit d'influència, que són 13 dins de la comarca, i llavors doncs, bueno, són nens que vindran derivats per serveis socials i que farem doncs, aquest lot de joguina sempre cooperativa, educativa, no sexista, no bèl·lica i per anar bé nova.
Pim Pam Pum Foc rep les ales a la cultura del 2025.
L'entitat de Diables va iniciar-se als anys 80 i el premi vol reconèixer la seva implicació en la cultura popular olotina. El grup va inventar-se el correfoc de les festes d'altura, però també va participar en l'acte de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona, o va cremar la traca més llarga del món pel seu desè aniversari de 15 quilòmetres.
Escoltem precisament un dels membres del Pim Pam Pum Foc, que és en David Ávila.
Volem fer extensiu aquest reconeixement a totes les persones que durant aquests 40 anys ens han ajudat a poder tirar endavant, en la majoria dels casos col·laborant desinteressadament. En el disseny, la música, el vestuari, cedint material, idees, transport, suport tècnic, així com també totes les colles de Diables i altres grups en qui hem compartit carrer.
Quim Domena il·lustra 28 poemes de Foix en un llibre. Forma part d'una editorial de la Catalunya Nord, anomenada Edicions Paraules. Hem parlat precisament amb ell sobre aquesta història.
El llibre és un recull de poemes que ell va publicar als anys 50, que es diu On he deixat les claus, que vaig triar justament aquest llibre perquè considero que és dels llibres que hi ha els poemes més interessants i els més coneguts, els que popularment la majoria de la gent coneix, els ha sentit. Hi ha molts cantants que han cantat poemes de J.B. Foix, que d'alguna manera la gent els identifica amb aquests poemes.
Anem als esports. Tres pilotes al pal, un gol de penal en contra i una expulsió. L'Olot va sortir molt tocat del camp del Torrent, on va perdre injustament per 1-0.
L'equip de Roger Vidal va generar moltes ocasions de gol, però no es va transformar cap i va marxar cap a casa amb les mans buides. La falta d'efectivitat està passant factura. Només ha sumat un punt dels últims 9.
Estem tocats perquè hem fet moltes coses bé i crec que sortir amb 0 punts d'aquest camp és inexplicable. Farà exercici de buscar per què ha passat això, però és que en directe el que he vist m'ha agradat molt, m'ha agradat l'Olot, però no vull entrar en el discurs de que juguem bé i que perdem, no penso entrar-hi, i hem de buscar eines i recursos per intentar guanyar els partits.
En hoquei estrena amarga de l'hoquei Olot a l'hoquei Lliga Plata d'aquesta temporada, resultat final 1-3.
Els olotins no van mostrar la millor versió, van caure la Josep Jou davant l'Alcobendas, tot i avançar-se a l'inici del duel amb un gol de David Carles. Els madrilenys van ser superiors a la segona meitat i van endur-se els 3 punts. És la primera derrota del curs dels de Miqui Ràfols, que enguany competeixen al grup sud.
I avui també hem de parlar de bàsquet, perquè el sènior masculí de la Unió Esportiva Ripoll allarga el seu gran inici de temporada amb una nova victòria per 78-67 contra l'Hostal Ric.
En un partit que ha començat amb una manca de ritme per part dels locals, però que a poc a poc han redirigit imposant el seu ritme durant la resta del partit.
Escoltem el tècnic Didac Blasco.
Bueno, és un dels objectius que vam agafar amb el grup, que és intentar allargar al màxim el possible la ratxa positiva que portem. Algun dia s'acabarà, segur, i ho sabem, però l'hem de mantenir viva aquesta ratxa, i si pot ser, el màxim possible, i a veure quan dura.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Cada cop més casos de menors d'edat que cometen ciberdelictes sexuals.
Els Mossos detecten un augment de nens i nenes autors de delictes d'assetjament sexual de menors a internet, conegut com a child grooming.
D'altra banda, Israel diu que reprèn l'alto al foc després de bombardejar Gaza i acusa Hamas de violar l'acord.
Després de 8 dies de treva, Israel llança una onada de bombardejos a Hamas com a resposta a un suposat atac al sud de la franja.
Robatori al Museu del Louvre, digne de Lupin. S'enduen joies de valor inestimable que eren propietat de Napoleó, atenció, amb una plataforma forma lavadora.
Els lladres han trigat entre 4 i 7 minuts a entrar al museu i sortir-ne amb les joies robades per una finestra del primer pis.
Descobreixen que algunes vacunes contra la Covid podrien ajudar a combatre el càncer.
La troballa s'ha presentat al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica i podria ser el primer pas cap a una vacuna universal contra el càncer.
La porta supera sense sobresalts una assemblea amb aire de precampanya.
Els compromissaris aproven per àmplia majoria els números de l'exercici interior del Barça i el pressupost per a la pròxima temporada.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Anem a la previsió meteorològica. Dani Ramírez.
Comencem la setmana amb un front atlàntic que ja va tapar el cel al vespre amb alguna primera gotellada, però aquesta matinada ha plogut una mica més. Fins a 6 litres a Castell d'Aro, 2 litres a Cabanes, 2 a Roses, mig litre a Vic i Olot. La temperatura ha pujat notablement amb aquest vent de sud-oest fort. Un garbí important, ja veig. 90 km per hora a la zona de muntanya de Portbou, 80 per hora dalt del Montseny o també Ull de Ter, i la temperatura més baixa a muntanya, al Pirineu, 2 a Tos, a la Tosa, 4 a Ull de Ter, molt altes a cota baixa, 14 a Olost, 15 a Olot i a Vic, 11 a Puigcerdà i també a Das, 10 a Molló, 8 graus al Montseny, que ha plogut entre 7 i 10 litres per metre quadrat. Bé, pluja front matiner, aquest front atlàntic que ens escombra els últims 8 o 10 dies de llevantada. Per tant, això és un canvi important perquè aquesta setmana ens portarà sempre vents de oest-sud-oest, sobretot ponent, i això farà que pugi la temperatura. Si ahir arribàvem a 27 graus a Mollet de Peralada, 25 a Figueres i la Bisbal d'Empordà, avui també la temperatura serà suau o alta, malgrat els núvols i algun plogim que pugui caure encara, però bé, a la tarda sembla que hi hauria menys precipitació. Anirà passant aquesta pertorbació i s'obriran clarianes. Demà un dia variable, però amb més sol, no descartem al matí d'hora i també a la tarda algun ruixadet al Pirineu Oriental i al nord de l'Empordà, cap a l'Albera, i a la resta no hi ha de ploure. La temperatura es dispara per sobre d'aquests 25-27 graus. Pensem que la màxima pujada seria a meitat de setmana. Cap a dimecres i dijous poden pujar 5 o 7 graus. Podríem arribar als 28 de màxima i que no siguin més altes amb aquest vent de ponent, i ja els propers dies sense pluja, més sol i aquest ambient preestiuenc.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal. Una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
L'Ajuntament d'Olot ha analitzat l'ús de la llengua catalana a més de mig miler de comerços de la ciutat. En retolacions exteriors incorrectes o atenció al client en castellà són alguns dels aspectes que, segons el consistori, s'hauran de millorar. Ara ha començat la segona fase de la campanya, que consistirà en ajudar a dur a terme aquestes millores quan encara falta avaluar el 30% dels comerços. Néstor Carvajal.
Ha arrencat la diagnosi als comerços de la ciutat d'Olot sobre la llengua catalana i el seu ús a les retolacions cartellera i tracte amb el client. La regidora de Llengua Catalana, Susana Pagès, recorda que és un dret de tots els ciutadans que tots els aparadors i façanes dels edificis estiguin en català. Pagès dona dades sobre els 600 comerços d'Olot.
De tots els establiments, nosaltres tenim ja les primeres dades de que ens apunten de que és un percentatge molt alt, però tot i així volem que ho siguin tots. La nostra intenció és que totes les botigues, tots els comerços d'Olot tinguin totes les indicacions, tots els rètols, tot en català.
Fins aquest darrer divendres s'ha visitat un 70% dels comerços. La majoria de les mancances recauen en les retolacions i algunes tipologies d'atencions. Tot i això, la regidora de Comerç, Gemma Canalies, diu que es troben molt satisfets per com està anant.
I també comentar que de moment la valoració és molt positiva. Tant la gran part de comerços que ja ho tenen tota la retolació tal com correspon en aquest cas, i llavors els que realment els hi manca alguna d'aquestes situacions, llavors se'ls hi ofereix tots els serveis d'acompanyament per poder canviar tots aquests aspectes.
Canalies explica que ara s'inicia la fase d'acompanyament als locals per millorar aquestes mancances i afegeix que l'objectiu de tot plegat és aconseguir que el comerç sigui en català, un dels motors de la llengua i identitat de la ciutat.
Les Llosses treballa en la modernització de la seva xarxa d'aigua amb l'objectiu de garantir el subministrament a tots els punts del nucli i també a la resta de veïnats. Ens ho explica la Paula Sayago.
Fa 30 anys, Les Llosses va construir la seva xarxa d'aigua, un dels projectes més ambiciosos que s'han dut a terme al municipi en les darreres dècades. Tot i la solvència d'aquesta canalització, el consistori considera fonamental continuar millorant i, sobretot, actualitzant el servei d'abastament. A l'hora d'actuar, l'Ajuntament té en compte dos factors, l'extensió del municipi i la desaparició de les fonts. Amb aquesta radiografia al davant, s'han impulsat tres línies de treball. Escoltem a l'alcalde de Les Llosses, Jaume Cuní.
Una, s'estan muntant uns col·ladors perquè siguin més moderns. Dos, en el veïnat de Sovelles s'està fent una ampliació dels dipòsits, perquè allà hi havia un dipòsit molt petit. És a dir, fins a la primavera, que va començar a ploure fort, vam tenir moltes tensions perquè anaven molt justos d'aigues a Sovelles. Davant de tota aquesta problemàtica de l'aigua, l'ACA l'any passat va fer una gran subvenció pels petits municipis i mitjans i grans. De fet, tots els municipis de Catalunya s'han afegit a aquesta subvenció a la xarxa de baixa que ha fet l'ACA, i aquí tenim un pressupost de 260.000 euros per digitalitzar i millorar aquesta xarxa.
Les Llosses és el municipi més extens de les comarques gironines. Digitalitzar els comptadors d'aigua i millorar les subestacions facilitarà la tasca als operaris.
I alhora tenim, per un tema de manteniment, moltes canonades i trossos de la xarxa que s'han de millorar.
Les actuacions de millora i digitalització de la xarxa d'aigua provinents de subvencions atorgades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, estan licitades i a l'espera de començar molt aviat.
I després d'un període llarg de sequera a les nostres muntanyes, el que es preveia com una temporada boletaire excepcional sembla que s'ha vist truncada. No obstant, en pocs dies hauria de produir-se una florada i, si les condicions ho permeten, sortirien menys corcats, Laura Segú.
La temporada boletaire, que es preveia com a excepcional al principi, finalment s'ha estroncat per causes, entre d'altres, meteorològiques. Des de fa 3 setmanes que són pocs els bolets que es troben als boscos del Ripollès perquè ha vingut sequera i vent. Enric Gràcia, micòleg.
I així va començar. Va començar i ho van dir, em sembla molt correcte, i va començar donant molts bolets. Jo mateix també ho vaig dir. Diu, de moment sí, però ha vingut la sequera. Ha vingut a fer dies de sequera, ha vingut per altra banda, vent, i per tant els bolets s'ha estroncat totalment. I aleshores només hi ha la solució de pujar molt amunt, que pràcticament 1.700 i 1.800 metres que ja no n'hi ha, pràcticament, o anar avall i esperar abans de que, o sigui, per sota dels 800 metres, que encara no hi ha hagut una fornada de bolets, no?
No obstant això, de cara a principis de la setmana vinent hauria de produir-se una altra florada arreu de les pluges aquests dies, ara bé, sempre i quan no entri vent o sol.
Torni a haver-hi una petita florada, però veurem què passarà després, perquè ara són els dies crítics, vull dir, si bé torna a haver-hi una mica de vent, no torna a haver-hi sol, s'acabarà aquí.
Aquests dies sense tants bolets a les muntanyes de la comarca és en part positiu, ja que darrerament es collien corcats plens de visitants. Això respon al cicle natural dels insectes. Quants més bolets hi ha, més s'allarga i es prodiguen.
Això ens ajudarà, perquè aquests 20 dies que hi ha hagut sense bolets farà que no hi hagi mosquetes en el bosc. I per tant, si torna a venir per sort una altra fornada de bolets, potser els trobarem menys corcats.
Si les condicions són òptimes, es preveu que la temporada boletaire sigui llarga fins la tercera o quarta setmana del mes de novembre. També alerta del risc d'ingerir bolets que tinguin o hagin tingut cucs, ja que hi deixen les seves femtes, que no deixen de ser bactèries per al nostre organisme.
Aquesta setmana us explicàvem que la bona gestió forestal del bosc de Campelles ha situat aquest municipi com a exemple a escala europea. Ha acollit la trobada de la Federació Europea de Municipis Forestals i de l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya amb representants de diversos països i municipis de tot l'Estat. La notícia ens crida l'atenció, a banda de que posi Campelles en el mapa, perquè volem analitzar què entenem per una bona gestió forestal del bosc. Per això saludem a aquesta hora en Gerard Vila, que és el director del Consorci d'Espais i d'Interès Natural del Ripollès. Gerard, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què entenem exactament per una bona gestió forestal del bosc? Què ha fet Campelles per aconseguir ser un referent a tot l'Estat?
És difícil definir què és una bona gestió forestal perquè inclou molts elements i molts paràmetres que podem analitzar per considerar un bosc ben gestionat, no? Però en el cas de Campelles el que té és una pesant històrica molt important pel que fa a la seva ordenació forestal, que es troba a la cinquena revisió, vol dir que porta més de 60 anys gestionant-se de forma planificada, o sigui, amb aquests instruments d'ordenació forestal que permeten definir quines són les actuacions que es volen fer en una forest durant la vigència, que normalment són entre 10 i 15 anys, i això fa que Campelles tingui aquesta història al darrere de bona gestió, ja sigui d'abans amb l'antiga Icona que la gestionava, a anys més posteriors que el va gestionar el Consell Comarcal del Ripollès i els últims anys que ha estat gestionada pel Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès.
És complicat portar una bona gestió del bosc quan parlem de finques públiques però també de finques privades?
Bé, en el cas de Campelles té una cosa bona, que és un bosc molt productiu. Això fa que a nivell d'ingressos per l'Ajuntament ha suposat, diguéssim, un benefici, o ha sigut un actiu molt interessant per l'Ajuntament durant la seva història. Evidentment, en els últims anys els productes forestals han tingut una davallada, però en els últims anys també he vist un repunt, no?, de la necessitat de poder tenir els nostres productes primaris, en aquest cas la fusta, que és un producte que tenim en quantitat i que tenim pròxim, a quilòmetre zero. Llavors aquest repunt que hi ha hagut en els últims anys també s'ha vist traduït en un increment en l'interès de la gestió forestal, i bé, en el cas de Campelles doncs acaba sent fàcil perquè no podem treure productes de qualitat, fusta de qualitat, i això fa que evidentment suposin ingressos pel Ajuntament. Però de la mateixa manera també vivim en un món que té més, el bosc, diguéssim, ja és només una font de recursos, sinó que també és una font del gaudi, en aquest cas dels bolets, i Campelles és un bosc que també pateix la pressió dels boletaires i que també s'ha de tenir en compte a l'hora de gestionar el bosc, no? Aquest factor humà que també hi és i que també s'ha de gestionar.
Hi ha hagut un interès d'un temps cap aquí en accedir més als boscos que no pas probablement anys enrere?
Totalment. En el cas de Campelles ha sigut un increment que podríem dir exponencial en els últims anys. El nombre de visitants s'ha multiplicat i bé, ara en el cas de Campelles tenim uns informadors que estan allà a les èpoques de màxima afluència, ja sigui estiu i els caps de setmana de tardor, que és quan té el bosc màxima afluència, per valorar i informar els visitants sobre els valors naturals, perquè no oblidem que el bosc de Campelles forma part de l'espai d'interès natural Serra de Montgrony i que dins del bosc hi ha valors naturals molt interessants que també hem de preservar, no? Llavors aquest equilibri és algo que hem de lluitar per mantenir-lo i evidentment no sobrefreqüentar aquestes forests que passin, diguéssim, a deteriorar-se a causa de l'augment de la freqüentació.
De la mateixa manera que els estius paguem per anar als gorgs, acabarem pagant per anar al bosc?
Bé, en el cas de Campelles hi ha hagut una iniciativa per regular el trànsit en certes pistes en la qual l'Ajuntament fa pagar un passe per poder accedir a certs llocs de les forests, bàsicament per limitar i regular una mica el trànsit rodat, que en aquest cas doncs, la forest de Campelles té bons accessos, però això de la mateixa manera que és positiu per la gestió forestal també és negatiu per la freqüentació, no? Llavors l'Ajuntament ha regulat certes pistes en el qual has de comprar un passe per accedir. Hi ha altres pistes que ja no són accessibles pels vehicles, sinó que estan regulades només pels usos, ja siguin agrícoles o ramaders o forestals.
I això la gent ho entenem? El ciutadà de peu entén que pugui haver d'acabar pagant per entrar en un bosc?
Bé, fins fa poc pagàvem, bueno, i ara continuem pagant per totes les autopistes que tenim al nostre país, i jo crec que al final és... El fet de pagar té una doble funció, no? Un, que tots els euros recaptats puguin ser reinvertits a la forest, que això és una cosa que és un compromís que hi ha per part de l'Ajuntament i que a hores d'ara la recaptació que s'està obtinguent tampoc és suficient per tota la inversió que s'està fent per al manteniment de les pistes. No oblidem que és una forest amb una orografia complicada, però alhora doncs, també serveix per frenar, i jo crec que és important, no? aquest paper de fer pagar no és per fer pagar o per recaptar, sinó per fer entendre que allò té un valor i que s'ha de pagar per això, per mantenir-lo.
Gerard Vila, director del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Estarem molt pendents de com gestionem els nostres boscos i també de quina manera podem contribuir tots plegats a preservar-los d'una forma millor. Gràcies, bon dia.
Perfecte, moltes gràcies.
Hem d'anar acabant, hem de parlar de futbol. 3 pilotes al pal, un gol de penal en contra i una expulsió. L'Olot va sortir molt tocat del camp del Torrent, on va perdre injustament per 1-0. L'equip de Roger Vidal va generar moltes ocasions de gol, però no va tenir encert. Daniel, en futbol territorial, què ens pots avançar? Com ha anat la jornada esportiva d'aquest cap de setmana?
Doncs a futbol territorial, bones notícies. A primera catalana, victòria del Bors de Tosca, la primera de la temporada, derrota del Sant Jaume, i també destacar la victòria del Camprodon al camp del Sant Pere Martí per 3-4, victòria que fa que estigui a la part alta de la classificació, empatat a punts amb el Besalú i el Sant Joanenc. A quarta catalana, destacar la victòria de la Vall d'en Bas, que segueix a la part alta de la classificació, 6-4 contra l'Hostoles.
Doncs ho deixem aquí, fins aquí el nostre programa d'avui. Demà hi tornem amb molts més continguts. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom.